Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Sense pagesia no hi ha país i sense preus justos pel raïm no hi ha Penedès. Els viticultors es rebel·len contra els grans cellers acusant els gegants del cava d'haver ensorrat els preus un 30%. Els aboquen a la ruïna pagant-los ara el mateix que fa 20 anys. L'oligopoli de Freixenet i Codorniu, controlades per multinacionals i fons d'inversió estrangers, té collats els pagesos que en depenen i són hostatges de l'estratègia agressiva de rebentar preus per conquerir als mercats internacionals. Dels 1.100 milions d'euros l'any que factura el sector del cava, als viticultors amb prou feines els quedaran 30 cèntims per quilo de raïm. 30 cèntims al quilo per sota de preu de cost, mentre a la xampanya francesa, per exemple, cobren 23 vegades més, fins a 7 euros al quilo. Fins i tot el Vènet i el Friül, els productors d'escumós Prosecco, paguen el doble, fins a 80 cèntims. Però això, no ens enganyem, no només va del preu del raïm, de l'oferta i la demanda, ens hi estem jugant un model de societat. Estem disposats a pagar un preu just per un territori viu, amb una pagesia que es pugui guanyar dignament la vida? El raïm barat ens sortirà car, i els consumidors tenim el poder. El carro de la compra pot ser el millor carro de combat.
Solidaire,
solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius, moto domini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Deseo felices fiestas con Freixenet.
Felicidades con Freixenet.
Que sean muy felices con Freixenet.
És l'espot de Nadal de Freixenet del 1998 amb Maribel Verdú, Alejandro Sanz, Ainhoa Arteta i Laura Ponte desitjant-nos bones festes entre bombolles. En aquests 21 anys el cost de la vida s'ha encarit gairebé un 60%, però Freixenet, ara propietat de l'Alemanya Henkel, encara paga als viticultors el mateix que quan comptaven amb pessetes, 30 cèntims d'euro al quilo de raïm. Codorniu, en mans de l'americana Carlyle, 35. I Jaume Serra, de la mateixa casa que el vi barat Don Simón, encara ho rebaixa a només 28. Avui, als Solidaris de Catalunya Ràdio, volem parlar amb els pagesos que han aturat la verema, que han fet un dia de vaga per primer cop en 15 anys, i ho fem a les Caves Gramona, sense dormir de noia, perquè no tots els cellers són iguals. Alguns petits, alguns mitjans s'han negat a rebentar preus, estan pagant el doble, i alguns fins i tot abandonen la DO, la denominació d'origen cava, per intentar recuperar el prestigi perdut. Ens acompanyen el Josep Pasqual, de l'Associació de Viticultors del Penedès, i el Francesc Perea, de Joves Viticultors. Benvinguts.
Hola, Albert.
Hola, Albert. Gràcies.
No us surten els comptes, a 28, a 30 cèntims al quilo de raïm, no cobriu despeses, no sé si hauríeu d'arrencar ceps. Quin hauria de ser el preu mínim, digne, just, perquè us pugueu guanyar la vida amb la verema?
Home, de fet, el preu de cost ja estaria per damunt dels 40 cèntims, per tant, evidentment, no, ni cobreixes costos ni té futur amb aquests preus que estan pagant ara en aquests moments.
40 cèntims seria el mínim.
Exacte, de fet hi ha un estudi que planteja inclús 50 cèntims com a preu de cost de producció d'un quilo de raïm.
Esteu molt emprenyats, fins i tot us heu posat l'etiqueta, us autoanomeneu Moviment 15M de la pagesia, indignats. Feia 15 anys que no convocàveu cap aturada, però us tenen collats, podem dir, en depeneu, perquè només tres grans marques us compren el 60% del raïm. No teniu poder de negociació.
Bé, és veritat que només aquestes tres marques ja estan doncs, comprant 200 milions de quilos de raïm, que és la majoria doncs, de la producció doncs, del Penedès. Per tant, doncs, tenen bastant de poder de decisió, però és veritat doncs, que al final també la força mediàtica doncs, tampoc no els agrada i per tant doncs, seguir mantenint accions doncs, per de cara a fer visible doncs, la causa a tothom, doncs és una manera doncs, també de pressionar-los a que al final accedeixin a negociar i a parlar d'aquesta qüestió.
Perquè els oients ens entenguin i pels que no som d'aquest sector vitivinícola i del món del cava, expliqueu-nos qui i com marca quin és el preu que els cellers paguen pel raïm.
Al final, tot es redueix que el que compra més és el que marca el preu, perquè després tot va al darrere, no? És la tònica que hi ha hagut fins ara. Sí que és veritat, com el que comentaves, que no tots els cellers doncs, tenen la mateixa política de preus i de compra, però bueno, ja es va veure que el 7 d'agost Freixenet treia els preus.
I després, 30 cèntims.
Exacte, i després Codorniu i Jaume Serra doncs, al darrere doncs, també van treure els seus preus, que també ja són coneguts, i és per això doncs, que a partir del 14 d'agost, que es va fer doncs, la mobilització a l'Incavi, doncs s'han derivat totes les accions doncs, que s'han anat fent, no? La vaga del 5 de setembre, i ara doncs, de cara al 13 d'octubre doncs, es prepara una assemblea doncs, perquè al final doncs, tothom pugui tenir la seva veu i tothom pugui doncs, i poder crear consensos al voltant doncs, de què s'ha de fer per resoldre aquesta crisi de preus.
Saludem també en aquests solidaris des de Gramona a Sant Sadurní d'Anoia la Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de la JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i el Josep Esteve, membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès. Com esteu?
Hola,
què tal?
L'exportació és l'argument que sempre fan servir els gegants del cava per abaratir el preu del raïm. Fa anys que us demanen als viticultors un esforç per conquerir els mercats internacionals amb l'estratègia, dèiem, agressiva de rebentar preus. És a dir, que no sé si podem dir que el model de negoci s'ha fomentat en el low cost i ara aquests mercats internacionals doncs, no volen saber res de qualitat ni de responsabilitat territorial, social...
Crec que sí, que va per aquí, ho hem dit moltes vegades, que vam voler fa 30 anys conquerir el món a base de volum i de preu i ara estem aquí. Malgrat, m'agradaria fer també una defensa, que això no vol dir, jo he vinculat molt i ho segueixo vinculant, que la percepció del consumidor és que si no hi ha preu, no hi ha prestigi. Els viticultors han fet un raïm de molta qualitat i aquesta realment no es paga i, per tant, llavors el consumidor no es percep. Vull dir que parlo d'una cosa conceptual, però no té res a veure que, en el fons, sí, evidentment, el producte és d'una alta qualitat i, per tant, penso que no ens mereixem de cap de les maneres els preus que se'ns estan pagant. Per tant, a partir d'ara crec que hem tocat fons, cal tornar, entre cometes, potser reinventar-nos, redimensionar-nos, el que calgui. Penso que el Consell Regulador té les eines a dins per poder-ho fer. L'únic que haurem de fer és veure si realment hi ha voluntat i compromís per part d'aquestes empreses de voler-hi ser. Sembla que algunes en tenen més que els altres. Amb Jaume Serra no hi hem pogut parlar, amb Freixenet sí, com tothom ho sap, i acaben de parlar els meus companys. Amb Codorniu també, sembla que Codorniu, malgrat també està pagant un preu de misèria en el que és el convencional, almenys ha obert un camí de 44 cèntims a l'ecològic amb contractes de plurianuals. Em sembla poc, em sembla trist, però almenys s'ha de dir quan algú fa un passet endavant. El debat que tindrem fort és important, serà important en Freixenet, perquè evidentment, és tal com he dit el Francesc, és un referent a l'hora de marcar preus i una mica tots a vegades li han fet una mica de seguidisme. No les petites i mitjanes empreses, que moltes han fet un camí propi, no? De totes maneres, la història és molt llarga, eh? No ha començat ara només amb la venda d'aquestes dues empreses.
Històricament, això ve de lluny, això, perquè hi ha que recordar que la regió del Cava es va formar per les pressions de les dues grans empreses, en cap més objectiu que tenir el preu del raïm barat, la matèria primera barata. I llavors, si tirem una mica més enrere encara, si parlem de Freixenet, però és el grup Freixenet, que agrupa Segura Viudes, Castellblanc i totes aquestes empreses, i per això també va ser una decisió política. Tot el que passa amb el sector del Cava, molts cops és fruit de decisions polítiques. Aquesta decisió política, pels que no se'n recorden, va ser l'any 82, com el ministre Boyert expropia Romassa, que era propietari d'aquestes empreses, i pràcticament la regala a Freixenet. A partir d'aquí es crea un desequilibri abismal doncs, en tota la regió del Cava, i es crea aquest gran grup que és Freixenet. I llavors, a partir d'aquí, és el que sempre ha tallat el bacallà. I aquí estem amb el mateix ara. Vull dir que el Consell Regulador del Cava doncs, fa 3 anys seguits, basant-se en uns estudis de la Universitat de La Rioja i de la Rovira i Virgili, que per les ventes que tenia i la superfície que tenia de vinya no es podia augmentar la superfície vitícola. I això ho ha aprovat per ple 3 anys seguits, per unanimitat del ple. i el ministre d'Agricultura, el Ministeri d'Agricultura de Torn, tant abans la senyora García Tejerina com ara el senyor Planes, doncs s'ho han passat pel forro i una decisió política han augmentat les hectàrees. I això és més indignant quan la mateixa reflexió que feia el Consell Regulador del Cava el feia el de la Rioja i allà se'l respectava totalment i en canvi amb el Cava no. Això què vol dir? Que en els últims 5 anys la superfície del Cava que estava entre les 30.000 i les 32.000 hectàrees ara estem al voltant de les 40.000. I això, evidentment, les ventes no han pujat tant i això té un desequilibri i, a més, de la situació de domini d'aquestes grans empreses, doncs els viticultors es trobem indefensos.
No sé si n'és conscient el consumidor del que cobra un viticultor per cada ampolla de cava. Posem números dels 5 euros, per exemple, que paguem per una ampolla de Freixenet Carta Nevada, dels 6 que costaria una de Cordon Negro Brut o dels 12, prop de 12 que val una de Barroco Brut. Els pagesos, els viticultors amb prou feines, els quedaran uns 34 cèntims per ampolla, entre el 3 i el 7% del preu de venda al públic. És cert que hi hem d'afegir les despeses de producció dels cellers, de comercialització, d'internacionalització, però vaja, tot i així, el cost de la matèria primera del raïm sembla irrisori, multiplicar després aquest marge per 244 milions d'ampolles l'any venudes.
Pensa que evidentment, el que hi ha dintre una ampolla de cava, el vi, és el més barat, costa més l'ampolla, el suro, l'etiqueta, tot el gorriment, que el que hi ha dintre. Jo molts cops deia que abans has començat amb l'anunci aquest de l'any, no sé què...
98,
que segurament els hi costava quasi igual a pagar amb aquests actors, aquestes grans figures, per fer aquest espot publicitari, que tot el raïm que pagaven amb els pagesos. I això, doncs, és bo que també ho sàpiga el consumidor.
Volem llaurar la terra, volem sembrar el destí, volem llepar les pedres que ens trobés pel camí. Res ens hem
de... A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Encara som aquí, tan fàcil que hem de dir.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè sense pagesia no hi ha país i sense preus justos pel raïm no hi ha Penedès. Per això els viticultors han aturat la barema. Afegim a la conversa al nostre anfitrió avui, Jaume Gramona, president i director tècnic enòleg de Gramona. Gràcies per obrir-nos les portes. On som ara?
Pues estem al cor de la granja. Sí, nosaltres el treball que fem, a part de treballar amb ecològic, pues, treballem amb la filosofia biodinàmica i aquí tenim la granja on realment doncs, estem al mig de les vinyes, estem molt a prop del celler i tot volta pues, a partir d'aquí. És respirar una pau, ara ho dèiem amb els companys.
Sí, està molt bé.
I la veritat pues, crec que és un lloc apropiat per poder parlar de tot aquest tipus de coses.
Ens deien els viticultors que no tots els cellers són iguals. Com pagueu els viticultors a Gramona? Fins on podeu arribar?
Bueno, jo crec que això no és el més important, evidentment, contestaré, no? Però sí que seguint una miqueta el que comentava l'Isabel i el Francesc, no? És a dir, la idiosincràsia d'aquesta dominació d'origen, la del Cava, pues, és pluriautonòmica, el qual vol dir que depèn del Ministeri. Això ja dificulta una miqueta tot plegat. Normalment les dominacions d'origen que no són pluriautonòmiques, que només n'hi ha dues, la del Cava i la de Rioja, pues, poden decidir els seus propis hectàrees, els seus propis... tenen autonomia, no? En canvi, amb aquesta, això ens ha anat perseguint una miqueta, no? És una miqueta el pecat original que comentava en Francesc, no? de crear una zona, una àrea, una que és pràcticament tota Espanya, no? Perquè allà pues, tenim pues, Requena, hi ha Extremadura...
És a dir, que aquest conflicte també s'explica per l'ADO, no? De la dominació d'origen, aclarim-ho, és un segell que no té en compte el territori on es fa, sinó el mètode d'elaboració?
Sí, en part és així. S'han fet molts esforços, però molts. S'ha insistit molt des de tots els sectors, no només el sector productor, sinó també des del sector elaborador, i presentant estudis, com molt bé ha dit en Francesc, d'universitats. Al principi no se'ns va fer cas, després es va reincidir 2 anys més, i tot i així doncs, les pressions d'aquestes altres zones, com pot ser doncs, Requena, Extremadura, però també Rioja, també Campo de Borja, vull dir, zones que et semblen...
7 comunitats autònomes.
Sí, doncs aleshores fa que això ha sigut... ara es comença, sembla ser, que hi ha una voluntat de diàleg i de predisposició de sonificar algo que fa 20 anys se'n va començar a parlar. Va començar a parlar un senyor que es diu Pere Aguilera. Però després de 20 anys i de deixar-hi la pell, doncs estem igual. Sembla ser que ara amb la nova presidència del Consell Regulador del Cava, el senyor Xavier Pagès, té voluntat, però clar, una cosa és la voluntat, l'altra cosa és el compromís, després que aquest Consell Regulador del Cava està format per 12 components i arribar a un acord, no sé si serà fàcil, no? Diuen que la fe és l'últim que s'ha de perdre, però la veritat és que és complicat. Contestant a la pregunta directa que ens has fet, nosaltres aquest any, a part, independentment que Corpinat hagi fixat un escalat de preus, la idea és que l'any que ve siguin 70 cèntims, Gramona ja han pagat 70 cèntims d'aquesta collita. Per què? Perquè nosaltres som molt conscients dels costos que tenim. Una cosa és treballar amb ecològic, com ja dèiem, que és una mica més car, i amb biodinàmica més, no? Sabem els nostres costos, per tant, seria com injust pagar menys del que a tu et costa, no? Independentment que les condicions, potser hi ha moltes altres coses que estan dintre d'una empresa en les quals encara podria ser molt més car que 70 cèntims, no? Perquè estem en un règim general, etc, etc. Però la veritat és que abans m'ho comentava, no? Comentàvem aquí, no? Quin percentatge? Nosaltres tenim 65 hectàrees, però clar, tota la resta per poder arribar pràcticament a 2 milions de quilos de raïm que entrem a casa, tenim 12 elaboradors, 12 aliances per la terra, viticultors que han cregut, nosaltres hem cregut amb el nostre camí, aquests senyors han cregut també amb aquesta dinàmica i mai millor dit, i per tant se'ls ha de pagar el preu que nosaltres creiem que ha de ser necessari. També collir a mà, collir amb caixes, també té un sobrecost, tot això s'ha de valorar, la fidelitat, l'estar cot a cot, tot això té un valor molt maco, no? Que de fet és la base de la biodinàmica, poder-nos explicar les coses. Quan l'Isabel, per exemple, no està d'acord amb alguna cosa en concreta, poder-ho dir i poder-ne parlar, i això crec que és la base de tot plegat. Si poguéssim parlar-ne de les coses, sense tants intermediaris, i poder fer les coses fàcils que a vegades som nosaltres mateixos que ens les compliquem, no?
Però si Gramona pot pagar 70 cèntims al quilo del raïm, perquè Freixenet, Codorniu, Jaume Serra no poden, no volen...
Tinguem en compte que Freixenet ja, al febrer, ja va pagar molt, molt baix el preu del vi de les cooperatives, és a dir, el vi base ja el va pagar molt econòmic, i llavors ja, a partir d'aquí, que no volen, jo crec que sí que moltes vegades no volen, perquè alguna cosa més podrien pagar. És a dir, que a ells els suposa 10 o 15 cèntims, el pagès és molt, i en canvi per ells, realment, el cost a l'ampolla de 15 cèntims més, 20 cèntims més...
El consumidor pràcticament no ho notaria, si es pagués un preu digne, un preu just.
Gairebé res, estem parlant de cèntims, realment. Si els cèntims poden salvar el sector, en canvi, jo crec que no ensorrarien.
L'any passat, feia uns anys, que arrel de la sequera i tot això, el preu no és a partir a quats, però tothom més o menys estava content i això. I no entenc per què ho han abaixat així, sense cap justificació amb els excedents, cosa que jo sempre recordo que com els hi convé el Consell Regulador del Cava, diuen que els estocs són necessaris i com els hi convé baixar el preu, canvien la paraula estocs per excedents. Què vol dir? Excedents vol dir baixar el preu, estocs vol dir assegurar, que això els companys francesos de la Xampanya ho tenen molt clar, allà els hi passen gelades i tenen sempre estocs perquè no queden sense mercat. Llavors jo dic, el Cava, si es vol prestigiar, no pot ser que el preu de la matèria prima, el raïm, estigui barat. No hi ha cap regió al món que tingui prestigi, i podem parlar de tot, del Prosecco i tot això.
Ara esmentava la Xampanya francesa. Com s'ho fan a la Xampanya francesa, per exemple, per pagar fins a 7 euros el quilo de raïm?
Bueno, allà també va haver-hi una revolució d'aquest tipus, com hi ha hagut aquí. El que passa que els francesos, ja ho veieu ara, inclús en aquests moments, les armilles grogues del que són capaços, no? Allà va haver una revolució, els pagesos van entrar a totes les grans meses del Xampany, i el que van fer va ser trencar tot l'estoc de botelles que hi havia a les caves de Xampanya. i d'aquesta manera es va crear el Comitè Interprofessional de Vins de Xampanya, en el qual estan format, hi ha lloc per tothom, per les cooperatives, pels elaboradors, pels proveïdors, per l'administració, i aleshores les decisions es prenen per unanimitat, no és allò de votacions, no, és allò, tots d'acord o no.
Una de les coses que també ens distingeix, Jaume, també és l'atomització. Allà hi ha molts vinyerons, tu ho coneixes també aquí, van perdre una oportunitat, en aquell moment potser ho vèiem com una oportunitat, van aparèixer les cooperatives, els grans, sobretot en aquell moment recordeu que Codorniu era la casa gran, eh? I Freixenet era la casa petita, i després això li va donar el tomb, va per començar a tindre raïm i a caparar raïm, va pujar significativament en aquell moment les pessetes que pagava per quilo de raïm, i els pagesos amb tota la bona fe vam deixar de vinificar a casa, perquè ara, abans eren vineters i hi havia corredors de vins i es venia vi, no raïm, i els hi van portar el nostre producte pensant que això ens portaria doncs, en un escenari millor, no? Però ens va passar això, hi han tres empreses grans, hi han unes quantes de mitjanes, moltes de petites, però és un sector on tot conflueix encara amb unes poques mans, no? Jaume, hi ha diferents.
Jo crec que hi ha esperança, eh? Hi ha esperança, i això que, doncs, aquesta oportunitat que potser en el seu moment, doncs, es va optar per la comoditat d'elaborar raïm i després vendre'l, sigui cooperatives o les grans empreses, jo crec que hi ha gent molt ben formada, les universitats que estan formant enòlegs i viticultors, les escoles de grau mig i de grau superior que també hi ha a la regió, tant a l'URB com aquí a l'escola Mercè Rossell, fa gent molt ben preparada. Hi ha gent jove que, tot i que es digui que la gent jove no sembla que tingui reticència de tornar al camp, jo crec que sí, que això ha sigut com un garrot, no? aquesta baixada de preus tan desmesurada, però ja et dic, jo crec que conec viticultors que ho estan intentant, i que jo estic segur que ha de ser el futur dintre de l'Odeo Penedès, dintre de Corpinat, també doncs es creu amb una aposta, no?, que és un viver de cellers, no?, de compartir. Aquí, aquest país, el de compartir no es porta gaire, però jo crec que si compartíssim un centre de vinificació entre diversos petits elaboradors, que se'ls ajudés, que una part, no cal tota, però una petita part de la seva producció, com ja es feia abans, com ha dit la Isabel, doncs la poguessin elaborar i la poguessin vendre, doncs, ja no dic que 5-6 euros l'ampolla, ja no dic a 12 euros, no? Però que la poguessin vendre doncs, a 30 cèntims o 40 cèntims del quilo de raïm, doncs imagineu-se que amb una petita producció de les seves hectàrees podrien ajudar a la seva dinàmica, no? I seria un déjà vu, perquè ja et dic, els avis, quantes masies de les que tenim aquí en el Penedès tenen el seu propi celler i els cups i la forma de treballar d'abans, vol dir que això ja es feia. Ara, això representa que el pagès hi cregui, que s'hipotequi la casa, s'hipotequi de dalt a baix, però per fer això ha de veure una llum, no?, al final del túnel, ha de veure pues, una oportunitat. En aquests preus és complicat, i després ens omplim la boca amb el tema del paisatge i de que doncs, anem contra els polígons industrials i moltes coses d'aquestes, però tot passa perquè doncs, el viticultor, l'oferta i la demanda hi és. Aleshores, em comentava pues, que sí, que aquests anys de sequera, doncs, com que hi havia menys raïm, doncs tots alerta. Pues, bueno, també ho ha dit la Isabel, potser ens hem de replantejar els viticultors de quin tipus de viticultura hauríem de fer. No? Si fem una viticultura que doncs, ronda més, jo què sé, els 8.000 quilos hectàrea, per dir-ho d'alguna manera, no em poso jo a casa de ningú, doncs l'oferta seria una altra i els preus serien uns altres. Però tot això ja és més complex.
El preu del quilo és només la punta de l'iceberg, conflictes molt més complex i ve de més lluny, com ara dèieu, entre els productors de raïm i les grans marques del sector del cava. No estem parlant només d'oferta i demanda, estem jugant un model de societat, de país, de territori viu.
Des de l'Associació de Viticultors estem veient també que potser ens hauríem de mirar tots al mirall una miqueta, perquè tant elaboradors com viticultors, tots plegats, ens hauríem de sentar i mirar quin és el problema, no? I moltes vegades el potser creiem nosaltres mateixos el problema. Per exemple, els viticultors. Aquest raïm no qualificat, que les empreses li posen preu, dius que és un raïm no qualificat, com és que les empreses li posen preu de 12 cèntims, aquest raïm potser ens hauríem de plantejar més d'un cop deixar-lo al CEP. És a dir, quan passes dels quilos permesos, tot aquest raïm, no sé, però algun lloc o altre deu anar a parar, no? Digues, pensem malament, no? Però realment nosaltres i ells s'haurien de plantejar que han de pagar més i han de valorar el territori, pagant més i pagant el pagès. I els viticultors també ens haurem de mirar-nos una miqueta el nostre melic, aixecar una mica el cap i mirar el resto, que també hem de canviar coses, hem de canviar manera de ser. Potser hi ha zones que no cullen tants quilos, però tots plegats haurien de plantejar-nos el problema que tenim realment. Perquè, és clar, si entra més raïm a les bodegues, tenim excedents, això no cal dubtar.
El preu cau.
Sí, jo crec que cal diversificar el sector, i això que comentava doncs, el Jaume, doncs, això del viver de cellers, doncs, és una proposta molt interessant, i sobretot que també obre la porta doncs, als joves que es volen dedicar realment a la viticultura i que ara mateix doncs, es troben en una situació molt poc clara i poc esperançadora, no? Perquè ofereix poques oportunitats de futur, tal com estan els preus, doncs, i al final doncs, és això, que no només estem hipotecant el Penedès en el present pels problemes que té el sector, sinó que a més també vol dir que d'aquí uns anys doncs, bueno, també estem hipotecant en part el futur doncs, de les generacions que ara mateix doncs, estan començant en la viticultura i que potser no ho veuen tan clar si la problemàtica doncs, no es troba en alguna solució. No?
Aquí la solució és un gran pacte, i aquest pacte no serà difícil, aquí ens hem de sentir tots, ningú ha d'imposar res, però tenint aquestes dues grans empreses és molt difícil. Concretament Freixenet no he volgut apostar-hi mai. Jo penso que abans parlaven de la Xampanya. La Xampanya, ho deia molt bé el Jaume, el 1911 hi va haver una gran revolució allà, i llavors tothom va entendre que era un joc d'equilibris. Ara a la Xampanya tothom viu tranquil perquè és un joc d'equilibris i sap que es guanya en la vida. Hi ha un fenomen important a la Xampanya, no solament la Xampanya, sinó el Prosecco i tot això, que el sector cooperatiu té un paper important. Em sembla que la primera o segona empresa de la Xampanya és una cooperativa, Nicolà.
Sí.
Que, per cert, ha comprat la bodega que tenia Freixenet a la Xampanya, l'ha comprat ell.
Sí, correcte.
Doncs el sector cooperatiu a aquest país, i ho diu molt bé la Montserrat Tura doncs, amb el seu llibre República Pagesa, sempre ha pesat molt. Va pesar, doncs, va passar el que va passar fa 40 anys, però si anem a Tarragona, el sector cooperatiu tenia un pes important. Llavors es va unificar. Tenim, el sector cooperatiu es coneix per les catedrals del vi a Tarragona. Vull dir que va tenir un esplendor. Va venir la guerra i va passar això. Però ara jo em penso que s'hi ha de tornar a apostar i és important. De vegades, en algun debat, es diu que les cooperatives es deixen que només cobren subvencions, això jo ho nego rotundament. Les cooperatives tenen les mateixes subvencions que una empresa privada. Actualment té les mateixes subvencions que una empresa privada pot tenir. I no hem d'oblidar que la primera empresa que embotella més ampolles a la D.O. Penedès és una cooperativa, i la quarta o sisena empresa, no ho recordo malament, que embotella més ampolles de cava també és una cooperativa. Amb això vull dir que està molt bé el viver d'empreses que hi ha de ser, i com més coses es diversifiquin, millor. Però vull dir, el sector cooperatiu ha de ser tot arreu, és un sector doncs important. Cinema Girona, ara marxo de tema, tot el tema de la poma de Girona, ho estan liderant unes cooperatives molt bé i els pagesos també. Jo penso que el futur del cava ha de passar per això, perquè el cava ens agrada dir, no, té molts defectes, però a fora, l'altre dia ho deia el president de l'Institut del Cava, coneixen dues dominacions d'origen, que és la Rioja i el cava. Després totes les matitzacions i això, però jo em penso que això ara ens passa una oportunitat, que és la zonificació i la segmentació, i això ho hem de fer bé. Si això ho fem bé, jo sóc optimista. Ara, si es tornem a equivocar, ja no ho sé.
El vi begut en casa a l'hora de menjar, s'oficiava el vi lentament i greument. Parle del vi dels pobres, el vi que ens feia forts.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Reclameu regular el preu del raïm en funció de les vendes de cava, del rendiment de les vinyes, de la previsió de la collita i de l'excedent del vivàs. Això es pot fer?
Regular el preu no es pot, està prohibit, per normativa europea. A mi m'agradaria abans fer una prèvia. Hem de distingir entre el cost i el preu. El preu és una cosa que pot determinar, segons les eines que ens han dotat dins del Consell Regulador, perquè aquest pugi o baixi. però el que sí, aquest acord de sector que feia referència al Josep, és que ens hem de posar d'acord amb el preu. En aquest país, a Catalunya, hi han no sé quants innombrables observatoris de preus, del porcí, del raïm, de la llet, etc. Els que serveixin per alguna cosa. És difícil, a vegades, acotar un cost, perquè hi ha molt diferents tipus de plantacions o d'explotacions, segons les varietats, segons el que produeixes, segons el tipus de conreu que fas, però hauria una part d'aquest acord, que és el regular, hauríem de partir també d'aquest preu de cost, d'estar-hi una mica més d'acord i que llavors del cost, i llavors aquest preu una mica no baixés mai d'aquest cost que estaríem tots d'acord, no? Si ho podem regular, no es pot. Des de fa molts anys els sindicats agraris a nivell europeu demanen una exempció de norma per tot el sector agrari, igual que hi ha els convenis de sous de la gent, dels treballadors, però per ara potser perquè, bueno, votem a Europa i el tarannà que ja és molt liberal, doncs encara no s'ha aconseguit, no? Tant de bo s'aconseguís poder pactar preus. Es pot fer a través d'una fórmula que és complicada, s'assembla una mica al sistema cooperatiu, que és l'agrupació de productors. Però ens hi hem de posar tots, s'han de fer uns estatuts, s'ha de pagar una quota, i totes les coses que tu demanes també hi has de posar un tant per cent de diners, és una mica complicat.
Jo penso que, al final, una mica el que comentava el Josep, és a dir, el Consell Regulador té mitjans per poder, doncs, a regular la qualitat del raïm, i a través de regular la qualitat del raïm, vulguis que no,
hi ha
forces una mica a que el preu sigui més elevat. El que no pot ser és que es decideixin aquests preus perquè tenen altres interessos aquestes tres empreses, Freixenet, Codorniu i Jaume Serra, i que si els hi faltés mai el raïm, doncs sempre tindrien el recurs de portar-lo d'altres zones de l'Estat, aquestes set autonomies que dèiem, i que, com que no hi ha una zonificació aprovada, perquè doncs, hi ha aquesta inestabilitat del govern a l'Estat, doncs malauradament aquest valor afegit que té el Penedès doncs, no es paga, i aquestes empreses doncs, ni tampoc el valoren.
Precisament alguns cellers, com Gramona, que forma part del segell Corpinat amb Recaredo, Torelló, Llopart, Nadal i Sabater i Coca, volen crear una nova DO, o estudien crear una nova DO de vi escumós. Per què? És per desmarcar-se d'aquest model de negoci low cost, potser del cert desprestigi que dèiem abans? És per poder zonificar i diferenciar-vos geogràficament? I també potser perquè seria 100% ecològica?
Sí, hi ha molts motius, no? És a dir, alguns d'aquí doncs, formen part del Consell Regulador de la Cava i, per tant, doncs, coneixen com a vocals i com a suplents. Jo hi he estat 5 anys representant un sector dintre dels elaboradors. Hi he estat també 5 anys al Consell Regulador de la Cava, i la veritat és que m'ha agradat sentir amb ell, no?, que diu, creu que el Cava encara té possibilitat de reconduir. Jo aquesta fe, aquesta esperança...
L'ha perdut.
Em costa molt, perquè jo sempre sóc una persona positiva, lluitadora, etc. La vaig perdre. La vaig perdre un dia en un ple, i realment doncs, crec que tots els companys que formem part de Corpinat, pues, exactament el mateix. És penós, perquè sí que és una dominació que han fet moltes coses, és coneguda arreu del món, però avui en dia, si realment volem exportar, si vols que el teu territori sigui present, ells volen un preu digne, jo també vull un preu digne per les meves ampolles, per això ho haig de lluitar-ho molt, i tots aquests pues, anem en aquesta direcció. Nosaltres estem oberts, i ho hem dit públicament, tant s'ha demanat al Consell Regulador de la Cava, amb la figura del seu president, com, evidentment, a la del Penedès, perquè doncs, aquí estem en el Penedès, i que Penedès doncs, 100% ecològic. Penedès té uns escumosos que són clàssic Penedès, que això ja van fer en el seu moment també aquest emprendre un camí. La del Cava és la del Cava, i per tant, doncs, també, i nosaltres estàvem ben còmodes on estàvem, i per tant, doncs, vam prendre aquesta decisió que ens va costar moltíssim. El que ens agradaria és que tots sapiguéssim estar i conviure conjuntament i ajudant amb la nostra mesura. Nosaltres potser a Corpinat a vegades se'ns critica d'alguna manera que comprem poc raïm. Clar, comprar poc raïm a un preu molt alt, ja-ja, però bueno, no, som pocs ara, però no puc parlar més del compte, però en serem més, i ojalà ens puguem crear doncs, una estructura en la qual tots estiguem involucrats, en els quals doncs, hi hagi una estructura piramidal en la qual doncs, ja existeix amb altres denominacions d'origen, si no seríem els primers, no hem d'inventar res, i doncs, els egos personals doncs, poguessin passar en un segon terme i poder doncs, tirar endavant tots, no? Però realment, ja et dic, jo és potser la primera vegada que parlo en públic des de que doncs, vam trencar. Sortir de la Déu Acaba o que d'alguna manera doncs, jo vaig deixar a l'Institut del Cava i realment, doncs, com la majoria d'aquí, saben molt bé que el que tots voldríem des de la Déu Acaba és molt complicat per la gent que la forma. De quina manera poden controlar des de la Xampanya que les coses es facin de forma estricta? Bueno, pues allà és Hisenda qui controla els litros. El que deies, una reserva per poder, no? Les tines estan presentades, és Hisenda. Tots quan tenim una inspecció d'Hisenda ja tremolem.
Es poden fer trampes.
Aquí, doncs, bueno, hi ha paper que funciona, que no, que es pot fer de més o de menys, bueno, hi ha cosetes, però clar, és que quan et venen els d'Hisenda a casa, i allà això ho tenen claríssim, per tant, si tanquen el celler o amb tu tanquen l'explotació perquè doncs, no compleixes, pues, ja pots després anar a plorar on te sigui. No?
Potser sobren hectàrees de vinya a Catalunya, dels 33.000 als darrers anys hem passat a gairebé 40.000, cada viticultor veurem a crec uns 10.000 quilos l'any de mitjana, potser hi ha pocs productors, pocs cellers i massa viticultors i això afavoreix la baixada de preus. Crec que es va intentar limitar la producció per hectàrea per reduir l'actual excedent de vi base, passar de 12.000 a 11.000, crec que Jaume deia 8.000, que seria un objectiu potser, però la proposta no va tirar endavant perquè entre d'altres Freixenet s'hi va oposar.
Freixenet i els viticultors, eh? I jo vaig ser dels que vaig votar a favor de mantenir els 12.000 quilos i ho vaig fer contracord, ho haig de dir, ho vaig fer contracord, però si ara ho has de tornar a fer, ara estic convençut, perquè al final, tal com ha anat el tema de baixar el preu, això vol dir que cada pagès ha augmentat 300 euros per hectàrea. Vull dir, és fàcil això, 1.000 quilos més a 30 cèntims són 300 euros, i és això. I al final, doncs, és el que t'ajuda a sobreviure. Després, el que dèiem, sobrevivir Catalunya, sobre... no ho sé si en sobra, el que sí que s'ha de mirar de canviar és el tipus de consum. No pot ser que Catalunya sigui un de les comunitats autònomes que consumeix menys vi. Em sembla que estem al voltant dels 14 litros per habitant i any. Als anys 60 estàvem a 60 litros per habitant i any. Vull dir, això, volem produir vi, però també n'hem de beure. Els francesos, la xampanya i totes les dominacions d'origen, el 60% s'ho beuen els francesos. Aquí és al revés. Aquí, depenent de l'exportació.
Cada any surten al mercat exterior 165 milions d'ampolles, la majoria Alemanya, Bèlgica, Estats Units i el Regne Unit. Quatre països representen el 62% de les ampolles exportades de cava.
I penseu que Bèlgica és un país com Catalunya. I és
de mida.
I beuen cervesa, beuen vi, i aquella gent doncs, d'alcohòlics no ho són pas. I aquí com es fa la campanya antialcohòlics d'alcoholisme, per això sempre surt el vi. Com si surts de festa al vespre, els joves ho sabeu més, de vi i de cava se'n consumeix poc, són altres begudes. I això doncs, és canviar la mentalitat.
Això ho hem de fer fent molta promoció, nosaltres, dins del Consell Regulador, perquè és un també dels problemes que hem tingut, que tothom s'ha mirat molt al Malic i ha fet marca. Realment sí que es coneix la marca Cava, però no és una marca de molt de prestigi on podem anar tots i arribar molt lluny, no? I haurem de tornar a donar-li la volta.
Les empreses...
I això es fa amb... Bueno, pues, encara que sàpiga greu dir-ho, apostant-hi, i apostant-hi econòmicament, amb un pla estratègic ben clar.
També les grans empreses també estan veient en aquests moments... I crec que alguna d'elles potser també rectificant de que les marques blanques no porten enlloc el parapor, és algo que també és bo que s'entri en aquest sentit i és algo a corregir per poder-ho fer. Nosaltres també tenim algun petit excedent de vida taula a vendre. L'excedent de vida taula a vendre aquí al Penedès es paga el litro a 21 cèntims, a la Manxa 25. A 25 cèntims, més car el vi a la Manxa que no pas aquí. Això ja t'està dient una miqueta com evoluciona una miqueta tot plegat, no? Però bueno, el que diu la Isabel, hem d'anar buscant fórmules i programes com aquest suposo que també poden ajudar, tot i que potser ha sigut no sé si serà massa fàcil que el oient doncs, entengui tota aquesta problemàtica, no?
El que és vergonyós que la resposta del ministre d'Agricultura a preguntes d'una diputada d'Esquerra Republicana que pensava del baix preu del raïm per la zona cava es limiti a dir que això és un problema de l'independentisme. Això és inacceptable que ho digui un ministre, ho dic així de clar.
Ho va vincular, sí senyor. Sí, sí. No fent-se responsable, perquè no ho va fer ell directament, però sí responsable de la deriva d'aquests 4 últims anys, com ha explicat el Josep, que és que val la pena dir-ho perquè no ha passat gaires vegades. Per unanimitat des del Consell Regulador es va demanar, fins i tot amb els interessos d'aquestes grans empreses que estem parlant ara, per unanimitat que es limités, perquè amb 33.000 hectàrees i amb les eines del Consell Regulador podíem anar fent la pau d'equilibri oferta i demanda. I es van negar rotundament. 3 vegades la ministra de Gerina del PP i una vegada el senyor Planes, que sí que el van reduir que el 17 i el 18, però és que el mal ja estava fet el 16 i el 17.
Però penseu que encara és pitjor, perquè el plaç de sol·licitar aquestes 377 hectàrees que aquest any doncs, el ministeri es va treure de la butxaca pel cava, el 31 de gener s'acabava el plaç i no es van exaudir. I què va fer el ministeri? Doncs va anar allargant el plaç fins que s'exaudissin. I si no estic mal informat, encara no s'han exaudit ara. O sigui, que els viticultors demanen més hectàrees és mentida. Són decisions polítiques. Ja està. I si els polítics es posen dintre la pagesia o el Consell Regulador del Cava, anirem malament.
Després m'agradaria que expliquessis també doncs, que no només és el número d'hectàrees, que és la xocolata del lloro que el Ministeri pot donar, és el canvi de varietat, és el rampaltar,
sí, sí.
Que aquí són moltes més hectàrees d'això. És a dir, que la proporció es pot ser... geomètrica.
Sí. No? Bueno, és que de fet aquestes 6.000 no són de noves plantacions.
Són aquestes. Són aquestes.
Sí, sí, sí. Ho engloba tot perquè hi ha 3 maneres de plantar.
Perquè ho entenguin els oients, doncs el Consell Regulador del Cava té varietats autoritzades, com pot ser el macabeu, xarel·lo per allà d'aquí, i les del Mendrelejo o aquests altres llocs tenien varietats autòctones d'allà que no estan autoritzades dintre el cava. I aquestes hectàrees doncs autoritzava arrencar-les i reconvertir-les en varietats autoritzades pel cava. Que això no deixa de ser una nova plantació, augmenta el potencial.
Ampliació de les hectàrees.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La compra de la majoria de capital de Freixenet per la multinacional alemanya Henkel, la venda de Codorniu al fons inversió nord-americà Carlyle o fins i tot l'entrada del fons holandès Scranton a Jubei Camps ha canviat el sector, el món del cava, desdibuixant el paper d'algunes famílies històriques de tota la vida arrelades al territori. Precisament per parlar d'aquestes grans nissagues familiars, dels Reventós i dels Ferrer, de la guerra del cava i de la seva relació amb el poder, avui també hem convidat els solidaris de Catalunya Ràdio, l'Elias Martí, que és narrador. Benvingut.
Moltes gràcies.
Els dos gegants mundials del sector del cava han marcat el darrer segle d'història sense adornir de noia, molt vinculades al poder econòmic i polític, a l'elit. Les dues famílies han pres partit en el procés independentista. Codorniu ha traslladat la seva seu a La Rioja. Freixenet ha aplaudit l'aplicació del 155.
Jo crec que és evident la resposta a aquesta pregunta, perquè hauríem de tots llegir l'article, un reportatge extens del Marc Font, que va publicar el mitjà Crític, que hi ha tot el detall de com aquestes famílies es van posicionar. També hauríem de fer un salt enrere, jo crec que de vuit segles, perquè hauríem de començar a parlar dels senyors feudals. Aquí, a aquesta terra, podríem parlar també de les guerres de les dues guerres remenses, que això va acabar sent controlat pel rei Ferran II d'Aragó, que va a decretar la famosa sentència de Guadalupe. Des de llavors, aquesta sentència va ser com el marc regulatori que va permetre l'explotació dels camps aquí a Catalunya. La forma legal o el terme legal és la lliure contractació emfitèutica, hereu del dret canònic romà, i ens porta directament a uns termes que sí, tots els que són aquí a la taula ja podrem compartir, que són els contractes de masoveria, de mitjaneria, de parceria, arribar fins al punt de la famosa llei de contractes de conreu. Aquesta llei va ser promulgada en 1934, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, i el problema que en aquesta llei era que posava la divisió molt clara entre les terres que havien de ser explotades sense la intervenció del propietari, i es deia en contractes de lloguer, i les altres terres que eren les terres de parceria, mitjançant les quals el propietari posava un capital per l'explotació. Aquesta llei va ser molt controvertida perquè va ser els propietaris d'aquella època van anar a recórrer-la davant del Tribunal de Garanties Constitucionals, un tribunal de rabiosa actualitat, no? I realment van derogar la llei.
Per entendre què significa Codorniu i Freixenet hem de fer un recorregut, ara dius, sí. Molts segles enrere, nissagues familiars no sempre ben avingudes, conservadores vinculades, molt ben connectades amb l'establishment, amb el poder. Codorniu es vanta de ser el negoci familiar més antic d'Europa, és cert això?
Això ho diu la pàgina web. No hauria d'haver dubtes en quant a la producció del vi com tal. Ara, si parlem del cava com tal, hauríem d'anar a la web del Consell Regulador mateix, que ens parla dels descobriments del Pasteur, que ho daten al voltant de la meitat del segle XIX. Doncs, si parlem del cava com tal, hauríem de parlar des d'aquesta època, més o menys. Que parlàvem de la fermentació en ampolla, la segona fermentació, com diu.
Sí, Codorniu té registrada la seva activitat industrial des del 1885, tot i que la finca familiar és activa des del segle XVI, segons la narració oral, sí. Molt abans de produir cava, els segles XVIII i XIX, qui i com explotava aquestes terres?
Era el que parlàvem abans, contractes de masoveria, de barcers, de mitjaners, de rabassa morta, i aquí entrem en el món d'aquesta famosa llei de contractes de conreu. Perquè hem d'insistir en el relat d'aquesta llei, perquè, clar, la mateixa Generalitat va designar un comissionat per anar a negociar a Madrid la llei. La discussió va ser si la llei era totalment modificada o si feia una mica de canvis cosmètics. El govern de Lluís Companys va decidir que es deixava tal qual, que no li canviaria ni una coma, i va tornar a ser votada el 12 de juny de 1934 i va tornar a ser aprovada literalment. Des d'aquell moment també va començar a degenerar en els sediments que tothom coneix de l'octubre del 34, amb dues setmanes tràgiques per tota Catalunya, bàsicament.
De les col·lectivitzacions durant la Guerra Civil, de l'assassinat del fundador de Freixenet, de l'exili de propietaris i de la revenja, es va passar al gran negoci durant el franquisme, però tampoc no podem dir que aquestes grans famílies fossin col·laboradores del franquisme. Diguem-ne que la burgesia de l'època s'hi va adaptar per fer negoci.
Es parla específicament d'una xifra que és al voltant de 4 milions de pessetes de l'època, d'indemnitzacions als antics propietaris. D'aquests 4 milions, la meitat aproximadament era específicament una indemnització per a la família de Codorniu, i d'aquests 4 milions només 150.000 de pessetes per a la família de Freixenet. Doncs després, al cap de 40 anys, tot això va canviar, perquè, clar, Freixenet es va convertir en el que va convertir, que és una empresa molt més grossa que Codorniu.
I com aquestes dues nissagues històriques, amb centenars de treballadors, amb xifres de negocis multimilionàries, amb desenes de marques, com aquestes dues famílies de tota la vida han acabat perdent el control, la propietat, ara en mans de grans multinacionals i fons d'inversió internacionals? És el deute, les baralles entre famílies, la guerra del cava?
Diuen que de membres de la societat de Codorniu eren al voltant de 500. Però que els que activament estaven en el negoci eren 200. De fet, diuen també la tradició oral que la última presidenta no volia abandonar l'activitat, però la altra part de la família sí volia acabar amb tot, per un tema monetari, per un tema financer.
Estem en una terra privilegiada. Com més voltes en el món i en el món vitivinícola, pues, més te'n dones compte del privilegi que tenim aquí a casa nostra, amb aquestes varietats úniques al món, i que som capaços de fer, entenc, i parlo amb coneixement de causa, els millors escumosos també del món. És a dir, parlem molt de la xampanya, però aquí tenim algo que no només és el raïm, tenim un clima per poder fer 100% ecològic la nostra vinya, si volem, i tenim, doncs, el saber, el coneixement, l'entorn, és que ho tenim tot per ser els millors, i per tant, doncs, és simplement moure les peces de manera que, doncs, sigui una realitat. Però d'això n'estic convençut.
Sí, jo abans has dit una cosa, Jaume, i estic totalment d'acord, perquè diu el cava és ben barat, és clar que és ben barat el cava, però per guanyar tots la vida és que no faria falta vendre ampolles per sobre 10 euros, que hi ha gent que ho diu. Escolta, abans has dit entre 4 i 5 euros, donaria un equilibri i tothom estaria tranquil i tothom viuria bé. És una cosa d'equilibris. No entenc perquè aquestes dues grans empreses han agafat aquesta dinàmica de baixar preus, baixar preus, baixar preus, perquè al final la competència del cava no és ni el xampany, ni el cremat, ni el prosecco, és el mateix cava, és el mateix cava. Tu tens un mercat, et va una empresa d'aquí, del Penedès, de la regió del cava, i t'ofereix cava, doncs, per sota preu, i tens dues opcions, o perdre el client o baixar-lo. I aquí ens ho hem de fer mirar, això, vull dir. Jo em penso que si tothom tingués seny, estem d'acord, estem en una regió privilegiada.
Sí, jo estic d'acord amb el Jaume, que tenim una zona privilegiada i que podem anar endavant, però potser el que falta és que ens ho creguem tots plegats, també, eh? És a dir, tant viticultors com elaboradors. Si ens ho creguem tots plegats, d'això ens en podem sortir, evidentment.
Josep Pasqual, de l'Associació de Viticultors del Penedès, Francesc Perea, de Joves Viticultors, Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de la JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Josep Esteve, membre de la Comissió Permanent Comarcal de l'Alt Penedès d'Unió de Pagesos, i Elias Martí, narrador, moltes gràcies per participar en aquests solidaris, i gràcies també al Jaume Gramona per obrir les portes de Gramona a Catalunya Ràdio. Fins aviat.
Fins aviat. Moltes fins aviat. Gràcies. Gràcies.
I avui tria cançó per tancar el solidari sobre aquesta verema en lluita des de Sant Sadurní d'Anoia, el Guillem Soler, cantant i lletrista de Buhos.
Hola, sóc Guillem Soler de Buhos. Estava escoltant el que comentàveu ara d'aquest conflicte que tenim aquí al Penedès. Tinc una proposta musical que sí que li dona un puntet d'optimisme i d'alegria i de creure'ns que som d'una terra en la que es fan els millors castells, en el que les colles centenàries de diables, la majoria o són del Penedès o orbiten per aquí, o un esport tan nostrat com és l'hoquei patins és l'esport rei al Penedès, o les gralles pel matí, o tantes i tantes coses que s'han creat aquí al Penedès, com elles, doncs també tot el tema del vi i del cava i de les vinyes. A veure si us agrada la cançó i com a mínim li donem un altre toc. Salut!
Marxem, tornem al Penedès, quan més lluny som de casa, t'enyoro més. Marxem, tornem al Penedès, escolta matinada, xerangues i grallers.
Tornem al Penedès, doncs marxem. Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Santi Soler, el Samuel Maceda i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Jo vinc d'un lloc on no hi pot haver festa sense diables, ballant sota el foc, on els timbals es tornen més amables i Pau Casals va col·locar-nos al món. A mig camí, entre l'amor i l'ori, quan et tinc lluny et sento més a prop. A la distància tu pots enamorar-me i per això avui t'he escrit uns versots. Marxem, tornem al Penedès.